Ahir teníem contacte amb el protagonista, estava venint en avió des de Londres a l'aeroport de Manises, València, d'ahir va anar en metro per agafar un Rodalies i arribar a l'estació de les Alqueries Borriana. Ja no sé si allí van anar a peu o van anar a replegar-lo, després d'haver fet 1.580 quilòmetres en 10 etapes per unir Borriana, París i Londres. Ramon Peris, en els nostres estudis de COPE. Molt bon dia, senyor.
Molt bon dia, Raül.
Tot a benefici de la ONG You Can Yolé.
Efectivament, i serà l'objectiu.
Miguel Medina, des de la ONG You Can Yolé. Molt bon dia, senyor.
Hola, bon dia, Raül.
Fa més de 20 anys que vos coneixeu, el món de l'esport vos va unir, un metge especialista en medicina esportiva i un fisioterapeuta, entre altres moltes coses més, perquè les teràpies en ell han anat avançant moltíssim. Més de 2 dècades que vos coneixeu, i per què es va arribar a esta conclusió de fer este autèntic repte o esta autèntica locura molt borrianera, per cert, que evidentment molt borrianenca, allò de Borriana, París i Londres?
Bueno, pues yo ya había hecho varios reptes de este tipo. Havia fet Borriana a Santiago de Compostela corrents a peu i la Transpirenaica també corrents a peu, i l'any passat quan vas vindre de Xina, quan vaig acabar l'etapa de Xina, volia reviure una miqueta lo del Camí de Santiago, i vas fer el Camí de Santiago també des de Borriana però en bicicleta, i ahí sí que va néixer un poc ixa inquietud, no?, de dir fer lo de Borriana a París-Londres, que ja m'anava rondant pel cafè a temps, però vaig veure que a millor fer-ho corrents a peu eren molts, molts dies, era una altra vegada tornar a matxacar molt el cos, i l'opció de la bicicleta vaig veure que estava molt bé, però sí que és veritat que volia fer algo que realment tinguera una repercussió a nivell solidari, i bueno, com hi ha una relació més que personal en Miguel i en Miguel Genel i a través d'ells en You Can Yolé, pues un dia dinant varen quedar, i bueno, ahí se va plantejar, i claro, enseguida mos van tirar per traure-ho.
Per qui no conec el perfil de Ramon Peris, quan parla que vas tornar de Xina, que va estar treballant allí diversos anys, ell per exemple ha sigut de fisioterapeuta a banda del Playas de Castellón de tenistes ATP, ha sigut també per exemple estat en la selecció espanyola, entre altres, de futbol en l'època de Luis Aragonés. Quan va enviar a Raúl González Blanco ja estava per allí Ramon Peris, no?, entre altres moltes coses. Moltes aventures a nivell internacional i en esportistes d'elit, Ramon.
Sí, bueno, jo des que vaig acabar els estudis de fisioteràpia, la vida professional me va dur per el tema de l'esport, i ahir vaig conèixer a Miguel i vam compartir molts anys de l'etapa de Playas, vam compartir l'etapa complicada de Playas i l'etapa gloriosa de Playas, i a partir d'ahir els camins professionals va anar de forma paral·lela, no? Sempre hem estat treballant, col·laborant a nivell de clínica privada i tal, i després en l'època del Villarreal també va coincidir, quan Miguel acabava en el Villarreal, jo que començava en el Villarreal com a fisioterapeuta. Mm-hmm. I he tingut la sort de poder disfrutar de molts esports, el futbol, el tennis, el futbol sala, la vela, i bueno, sempre han sigut ambients molt, molt sants i que a mi m'han omplit molt a nivell professional i personal.
I això significa que tu mateixa t'has tratat per poder fer estos 1.580 quilòmetres?
Bueno, això per supost, jo duia tot un set, un kit d'autotractament, i la veritat és que esta vegada l'he tingut que gastar molt, molt, molt poquet, però sí, alguna vegada que altra he tingut que treure alguna agulleta i punxar-me algun que altre múscul.
El motiu per fer-lo és per ajudar a la ONG en un centre sanitari del que, Miguel, ens has parlat ja moltes vegades.
Així és, el centre de Soweto que s'ha construït està ara ja acabant-se. De fet, me van enviar ahir les últimes fotos del centre, que ja estan ficant tot el que són les instal·lacions de la llum, i això ha quedat, de veritat, que fantàstic, però clar, ara hi ha que omplir-lo, no? I Ramon pues me va comentar, bueno, jo vull col·laborar, però en què podem invertir aquests diners, no? I entonces, claro, hi ha que equipar-lo, hi ha que ficar ahí material para que, si és possible, en el mes de juliol, nosaltres a final de juliol, principi d'agost, ens anem acaba que una altra vegada i se pugui inaugurar, no? Entonces la idea és a veure si se pot inaugurar ja ara en agost.
Uh-huh. I feien falta encara més diners, i per això Ramon, a través d'aquestes ferramentes, de plataformes, està replegant i esos euros que fan falta.
Exactament, la veritat que el comprar quilòmetres, i inclús ara, aunque acabat el recte, encara se pot continuar, me sembla que està dos mesos col·laborant ahí en esa plataforma, que és molt fàcil, i d'aquesta manera pues, aconseguir diners per equipar-lo, perquè clar, la qüestió no tindrà ahí parat el dispensari, sinó que ja es comença a funcionar i poder també pues, contactar gent d'allí para que lo pugui tirar avant i tingui una atenció continuada a la gent del barri de Soweto, que la idea és aquesta, no? Que la gent d'allí, de ese barri de 1.000 habitants que no té absolutament res, ni públic ni privat, pues, que pugui tindre una assistència pues, diària d'unes infermeres i d'algun metge que se pugui contratar, que estigui ahí por menos per ser matins, uns horaris, para que tinguin esa assistència. I no això és quan va a Yucanyolet, que va pues, una vegada a l'any.
Això és en Kènia, eh?
En Kènia, exactament.
En Kènia, i estareu al mes de juliol allí.
Sí, sí, el dia 25-26, volíem dir el 26, però igual és el 25 pel tema de vols, que són més econòmics el dia 25, i estarem, esta vegada no serà molt llarg, estarem fins al dia 11 d'agost, farem, seran uns 18 de 9 dies, però prou aquests 18 dies per a rodar tots, tant en Soweto, que era on està el centre dispensari mèdic, com Kibera, que és el barri més gran de Chaboles que hi ha en Àfrica, i després altres poblacions que hi ha al voltant de Nairobi.
En el que es puga recaptar en este repte de Ramon Peris, ja prou ja per tindre-ho en marxa?
No, o sea, en lo de Ramon, si se arribera el repte màxim que hi té ficat ahí, seria molt, molt bé. Després ja la ONG també va aconseguint, perquè hi ha molta gent que va ajudant-nos i aniríem juntant tot, però bueno, com sempre diuen, tota pedra fa paret, i nosaltres sempre, aunque sigui qualsevol col·laboració, millor un col·lage xicotet, un xiquet que millor t'han replegat 25, 50, 100 euros, tot això se va juntant i tots els diners de que ens arriba a Yucanyolet són per ajuda. Nosaltres no tenim a ningú que estigui contratat, no tenim ningú gasto que sigui superflu, i de fet els voluntaris que venen a nosaltres ho paguen tot. Nosaltres, els diners que es repleguen són tot per ajuda.
Recordem que és la ONG en la que participen diversos sanitaris de tots els centres hospitalaris de la nostra província, i que en COPE col·laborem sempre dient-vos allò de que les ulleres que estiguen en desús, bé siguen de vista, bé siguen de sol, es podeu dur a visualis, perquè són per a la ONG del doctor Miguel Medina. Yucanyolet, amb este repte que ha anomenat Bupalón, que ha aconseguit de Ramon Peris, que ens acompanya després d'arribar a ir. Vas anar a peu o no a casa? Van anar per tu o...?
Estava la família, estava esperant-me en l'estació de tren, sí, i va ser una alegria.
Bueno, te'n vas anar a les 5 del matí del 27 d'abril i te vas fer una foto baix del templar, del campanar de Burriana.
Sí, vaig eixir aquest dia i, bueno, aquest dia estava Efren Forcada, que és ha sigut un poc ha sigut un alma mater en tot este projecte, perquè ha sigut la persona que ha fet tots els tracks i ha fet possible que la ruta anara perfecta en tot moment. I vam eixir d'aquest dia, sí, a les 5 del matí en punt.
A les 5 del matí, cavalla, però anaves tu a soles.
Sí, i aquest primer dia vas tindre la sort de poder comptar en dos amics de Yucanyolet, en dos Vicentes, que me van acompanyar fins al Cala de Xisbert, i ell després d'almorzar ja se'n va entornar, i després jo ja vaig seguir.
En poc d'equipatge?
Bueno, a veure, jo ho duia tot en la bicicleta. La bicicleta és una bicicleta de muntanya que du unes alforges, i clar, unes alforges ho portes tot, portes la roba, portes el botiquí, portes tot el material que creus que pots anar necessitant, que al final no gastes ni una tercera part, no? Però bueno, sempre està el per si a cas. I entonces, clar, això tot és un pes afegit que fa que els ritmes no puguen ser els ritmes de carretera quan vas a entrenar, no?
I hi ha que passar els Pirineus.
Sí, i la veritat és que aquestes primeres etapes són les que més me preocupen a mi. La primera, perquè era la més llarga, que eren uns 210 quilòmetres, i ja ho van fer adrede, perquè Frenc, que me coneix en aquestes aventures que han fet, sap que si jo el primer dia me queden ganes, pues a millor arre més del que deuria i allargue l'etapa. Entonces m'he de ficar l'etapa més llarga el primer dia, vaig arribar a Ascó, i ja la segona i tercera etapa ja era el Pirineu. I clar, la dificultat del Pirineu és el desnivell, que n'hi ha molt de desnivell acumulat, i això se li va afegir que la setmana anterior havia estat nevant tota la setmana, entonces feia molt, molt de fred. Entonces, aquestes primeres hores del matí, la veritat és que eren complicadetes. Però una vegada van passar el Pirineu, jo ja me trobava cada vegada millor físicament, en els dies he anat a millor, i després eren zones de molt de tobogan, que si diu, són carreteres que no són desnivells tan excessius com el Pirineu, però sí que estàs tot el dia pujant, baixant.
Mare de Déu. Carreteres ja per França, de quin tipus?
Pues la veritat és que l'elecció de les carreteres ha estat un acert total, perquè han sigut tot carreteres comarcals, carreteres secundàries o terciàries, molt ben asfaltades, i la grata sorpresa que m'han dut és que en França hi ha moltíssima cultura de la bicicleta, uh-huh. i te sent super respectat quan vas per carretera. En cap moment he tingut la sensació de perill o de que poguera anar molt tranquil i molt relaxat en aquest sentit, perquè França està molt ben acondicionada per això.
Arribes a París i te'n vas a veure la Torre Eiffel, clar.
Clar, arribar a París, el dia de París va ser un dia especialment complicat, perquè vaig eixir prontet i quan duia 2 hores que ja estava plovent, ja duia 1 hora que estava plovent, pues ja va començar a complicar-se més el tema, pues tenia molt de fred, eren les 6 del matí, va començar a granissar també, i ja me vaig veure un poc obligat a parar en un poble. Uh-huh. I en aquest poble, pues ahir vaig estar 4 hores, entre primer anava a una boulangerie i me menjava algo, després anava a un bar i me feia algun té, i quan me vaig donar compte havien passat 4 hores fins que va parar de ploure. Entonces, clar, ja veia molt complicat el poder acabar aquesta etapa, que era la de París. Entonces, bueno, una vegada va parar de ploure, vaig començar a apretar ja en sèrio per arribar a París, i la veritat és que l'arribada a París va ser molt xula, perquè, bueno, és una ciutat que jo he tingut la sort de conèixer prou per el tema del tenis, quan l'època que he estat treballant en Dani Jiménez otra vez, el tenista, i la controlé prou bé. I va ser molt emotiu arribar allà a la Torre Eiffel i poder fer fotos i tal. El que passa és que després el dia se va tornar a complicar, més va granitzar un parell de vegades, feia molt de fred, però bueno, va ser una etapa que va acabar tard, però molt gratificant, l'etapa de París.
I evidentment, per anar de París a Londres hi ha que travessar el mar.
Claro, al dia següent m'ha tocat també matinar, perquè el ferri eixia a les 6 de la vesprà. Jo m'havia proposat arribar al ferri a les 4 per tindre unes 2 hores de marge, perquè no saps mai el que te pot passar.
I més en bicicleta.
Sí. I més en bicicleta, claro. I entonces, bueno, aquest dia també va ploure, també va granissar, però ahir sí que ja no vas parar, perquè ja veia un poc el tema, la meteo anava aixina, granissava a lo millor 5 minuts, seguia plovent 10-15 minuts i després parava. I vaig arribar bé al ferri, vaig arribar a les 4 i quart, tranquil·lament, m'he ficat ahir... era pràcticament el primer en arribar a fer cua, i després la veritat és que el trajecte del ferri va ser un descans total. Ahir és quan ja m'he relaxat, perquè ja vas veure que el repte estava ja aconseguit.
I quan s'arriba al Big Ben este, que està tot en l'andamiatge, pues...
Sí, bueno,
no te va venir Puigardal i pisar la sabarreta que duies d'amics del Clot de Borriana o...
Hauria estat bé, Puigardal, però no hi havia accés. I aquest dia va ser molt emotiu, perquè nosaltres teníem un grup de gent de Yucanyolé, de familiars, estaven els meus fills, els meus germanes, estaven molts amics que m'han seguit en moltes aventures d'estes, i ha sigut un grup que a mi m'ha donat moltes ales, i els moments complicats ha sigut un alè, no? Entonces, aquest dia va ser molt emotiu, perquè va ser tot el dia missatges, cridades i tal, i quan m'ha donat compte ja estava entrant en Londres. I ahir m'esperaven amics, Félix i Montse, que són en els que he compartit estos 2 anys en Xina, juntament en José Cabello, amic de Villarreal, que, com sabreu, ha estat molts anys així vinculat al Villarreal, Manuel Pellegrini. I clar, és una satisfacció, no sols l'arribar, sinó que arribes i trobes gent que saps que t'estima i que t'està seguint.
I així finalitza esta aventura que va emprendre de fa ara 12 dies Ramon Peris per unir Borriana, París i Londres en bicicleta a benefici de la ONG Yucanyolé. Territori britànic, evidentment, anaves per l'esquerra.
Efectivament. Antes li comentava a Miguel que la nit anterior, quan vaig arribar en el ferri, entre que vaig arribar de nit i que tenia que anar a una casa on me quedava a dormir, i però era tot per l'esquerra, no m'aclarava. Entre que era tard, que havia dormit i tal, estava un poc així despistat, i vaig dir, espero que demà estiga més centrat, perquè si no, això de l'esquerra, d'anar per l'esquerra, no... Però no, al dia següent, ja quan vaig alçar, i m'he ficat en modo d'anar per l'esquerra, i la veritat és que molt, molt bé. En seguida canvies el xip.
Bueno, pues el xip l'has canviat ara, que has tornat així o no?
Sí. Ahir va ser un esprai un poc més de relax, de, bueno, pues també moltes cridades, molts mensatges, poques ganes de fer coses, la veritat, quan vaig arribar a casa. I avui ja massa tinc ganes, ja m'he ficat les piles i ja estem ahí a treballar.
A treballar per seguir col·laborant. Com se pot col·laborar en este projecte que evidentment se va fer a part d'un repte personal per aconseguir fons per este dispensari? Mos que, em queda que és un dispensari?
Sí, Miguel? Un centre metge
en Quibera.
Sí, nosaltres este projecte l'han fet en una pàgina que es diu migranodearena.org i l'enllaç se pot trobar en les xarxes socials, en Instagram, en Facebook, tant les meues personals com les de Yucan Jolé, les d'Innova i les d'Amics del Clot, que també han estat col·laborant ahir en tot moment. I a través d'aquest enllaç simplement entres, te dones d'alta, que és un procés prou ràpid, i fas l'aportació que crees convenient. L'aportació mínima que varen ficar era 3 euros per quilòmetre. Entonces, bueno, ahí qual... N'hi ha gent que aporta 3 euros, n'hi ha gent que aporta 100 euros, o sea, com deia Miguel, qualsevol mínima aportació és molt benvinguda, perquè m'explicaven, per exemple, el dia de la primera etapa, Vicente, els dos Vicentes que me van acompanyar, m'explicaven que ells van fer un repte paregut i van recaudar 300 euros per a Yucan Jolé, i que en aquests diners s'han poder comprar una quantitat molt gran de medicaments, no? Entonces, claro, en este cas, en lo que duen ja recaudat i més que esperen recaudar en estos dos mesos, pues qualsevol aportació que siga, per mínima que siga, te dones compte que en Àfrica se traduïs, multipliques per 10 el que pots aconseguir en Espanya.
Miguel, què dir més de Ramon i d'este projecte que esteu d'una terme a través de Yucan Jolé?
Bé, li comentava ja a Ramon que se pot col·laborar de moltes maneres, se recuperen de moltes maneres. En el... És que vull molt al Ramon i m'emocione moltes vegades, perquè el que fa per mi és molt important, no? I li comentava això, que la cooperació no és precisa anar a Kènia per poder cooperar i ajudar als demés, sinó que, per exemple, el que ha fet ell, que no era anar a Kènia, sinó fer este repte, pues, ha sigut prou per anar aconseguint diners. A nosaltres com ens costa molt replegar diners d'ací d'allà per poder fer, pues, el nostre objectiu de fer que el món siga una mica millor, no? I per aquesta gent que no té absolutament res. I ara quan venia ell de Mozambique me comentava de com està la gent d'allà i se me ficava el pèl de punta, perquè jo he estat molts anys cooperant, no? Però per exemple, Mozambique és el 8è país més pobre del món, no? I me contava coses que, a sobre, el que me contava se me caia l'alma als peus, no? Entonces, pues, cada vegada veig més clar, pues, qual és el nostre objectiu en este món, no? Que és aconseguir que cada un, el poc que pot fer, anar transformant aquest món, tots poc a poc. I el que fa Ramon per a mi és superimportant, molt, tant com a mi, com persona, com tot.
És que mentre estava pedalejant per França i per Anglaterra, Ramon Peris, hi havia dos col·laboradores, dos voluntaris de la ONG Yucan Jolé, que eren xalecos rojos en Mozambique.
Exactament.
En Tornadià van estar també la reina Letizia, que van anar a visitar-los.
Exactament, ha estat ahí ell i està Mònica, i bueno, ell ha vingut encantada, no? Perquè, clar, me deia, diu, lo que s'està fent ahí és lo mateix que fa Yucan Jolé, però que hi ha en molt més medis perquè tenen, pues, hospitalització, tenen quiròfanos, i entonces també dona sentit a lo que fem nosaltres, perquè nosaltres el que fem és molt poqueta cosa i no dependis de l'estat com lo que han fet ells, que anen a la ECIN, no? I ha vingut supercontenta de l'experiència, i a més és una experiència que després aporta molt a Yucan Jolé per a millorar les coses que fem nosaltres, no?
Miguel Medina, gràcies per acompanyar-nos, per compartir aquest nou projecte que teniu per davant, i sobretot agrair a Ramon Peris tot el cafè dels 1.500 i pico quilòmetres d'unir Burriana, París i Londres en bicicleta a benefici d'aquest gran treball que la ONG Yucan Jolé està duent en Kènia. Algun repte nou, algun projecte nou, algú dels dos, o...?
Jo personalment ara no. I ara crec que és temps de descansar, de centrar en altres coses i tal, però sí que volia un poc, acabant en la reflexió que fa Miguel, a mi m'ha sorprès molt molt gratament el poder que tenen les xarxes, i com moltes vegades xicotets gestos tenen una repercussió brutal, no? O sigui, no tot el món té la sort o la possibilitat personal, professional o econòmica de poder estar en un projecte d'una expedició mèdica, però sí que és veritat que tots podem, en major o menor medida, participar de esta cooperació internacional. Jo sé que n'hi ha mils de ONGs, de mil projectes, el que menys està implicat en alguna, però que, bueno, en este cas, Yucanyolé és una cosa que és nostra d'ací de la terra, que va néixer en, sobretot en molt d'amor, en molt d'amor, en molta gratuïtat, i amb molt bones intencions, i crec que és important que cada un, pues, de la forma que puga, que participe, no? O sea, participar econòmicament ja és un repte per molta gent, i jo crec que això és el més important al final.
Pues que enhorabona, de nou, i que la gent pugui col·laborar. Recordem aquesta plataforma per poder fer les donacions.
Sí, és migranodearena.org, o en els meus perfils de Facebook o Instagram, de Yucanyolé, d'Amics del Clot o d'Innova, l'Institut d'Estopatia de València, estan els enllaços i se pot col·laborar molt fàcilment.
Enhorabona i gràcies també per compartir-lo amb els oients de COPE, que vaja bé.
Moltes gràcies.
Miguel, gafes en desuso.
Sí, no, és que està elegant, mos fan falta moltes i està inclús pensant en comprar-se en Castelló, perquè mos van quedar sense, i a l'última vegada de gana se van gastar moltíssimes, i la veritat és que el meu Pepito Grillo, que és Eli, és que no tenim gafes, no tenim gafes, no, més que pegant-me al cap, no te preocupes, comprarem en Castelló i en Pau, perquè ens estem quedant sen, o sea, no tenim, a estos dos mesos que ens queden tenim que replegar una muntona o tindrem que comprar-ne.
Pues a regirar escalaixos per casa. Miguel Medina, Ramon Peris, Bupalón, Burriana, París i Londres, protagonistes d'inici d'este programa, que en un instant parla d'ese Formigues Festival, però abans...
No abandones tus gafas viejas. Visualis, Cadena Cope y el doctor Medina con su ONG Yucanyolé las harán llegar a la gente que más las necesita en Kenia. Deja en Visualis tus gafas graduadas que ya no utilices y colabora en una acción solidaria. Un ciudadano de Kenia te lo agradecerá. Visualis, en Castellón, Vila Real, Grao de Castellón y Vinaros. Busca tu establecimiento Visualis más cercano en visualis.es.